La grossa de Nadal deixa més de 326.000 euros a les Balears. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
La sort ha vengut en forma de part d'un tercer premi, el 90.693, que ha deixat un total de 200.000 euros i que s'ha venut a Consell, al Port d'Alcúdia i a Cala d'Oa Santanyí. També en forma de dos cinquens premis. Per una banda, el número 77.715, que deixa 60.000 euros a Palma i 12.000 euros a Sant Josep de Sa Talaia. Mentre l'altre cinquè premi, el 23.112, ha repartit 54.000 euros. Aquest venut a un establiment del Coi d'en Rabassa a Palma. Menorca, en canvi, queda enguany sense cap premi. Tot d'un escoltam les reaccions d'un dia que per a molts es viu amb molta il·lusió i en què el número de la grossa, el 79.432, que s'ha cantat poc abans de les 11 del matí, s'ha repartit íntegre a Madrid i Lleó. És dilluns, dia 22 de desembre, i l'actualitat passa també per la plana política i de tribunals. Toni Sastre.
Així és, perquè el jutge del cas Hidrocarburs cita a declarar com a testimoni el diputat socialista Marc Pons, dia 28 de gener a l'Audiència Nacional. Segons la Guàrdia Civil, la trama no només hauria aconseguit infiltrar-se en la cúpula del Ministeri de Transports, quan el dirigia José Luis Ábalos, sinó també entre els ministeris d'Indústria, Comerç, Turisme i Transició Ecològica.
Miguel Ángel Gallardo dimiteix com a secretari general del PSOE Extremadura després de la patacada electoral d'ahir.
Es tracta del pitjor resultat dels socialistes en una comunitat on tradicionalment guanyava. El PP demana vots que sigui raonable en les seves pretensions i no bloqueja i la legislatura Extremadura, mentre que Vox avisa Marià Guardiola que l'augment d'escons obre una nova etapa.
120 treballadors de Telefònica a les Illes Balears podran acollir-se a l'expedient de regulació d'ocupació que ha anunciat la companyia de telecomunicacions.
Sí, podran acollir els nascuts entre els anys 1969 i 1971 que en sortirien de manera progressiva durant els propers 3 anys i que tinguin una antiguitat de 13 anys. Sònia Morós, exsecretària d'UGT de Telecomunicacions.
Pues la valoración de l'EDES positiva porque ha sido negociado con la representación sindical y desde UGT encontramos que hay muchas garantías para los compañeros. A la par se ha negociado un convenio colectivo.
La companyia vol estalviar així 600 milions d'euros arreu de l'Estat a partir del 2028.
I durant aquestes festes, a Maó pot ser complicat trobar peix i marisc fresc, especialment gamba vermella.
Demà serà el darrer dia de l'any que sortiran a pescar les barques de bou amb base al port de Maó. A Ciutadella serà dia 30 per mort de les restriccions que imposa la Unió Europea.
I en els esports, el Reial Mallorca acaba l'any 3 punts per damunt del descens.
Bon vespre. Després de l'empat a 1 contra el València, els vermells tanquen aquest 2025 a Lliga amb 18 punts. Precisament 3 punts més que el Girona, que marca el descens i que serà el primer rival de 2026. A Primera Federació, l'U d'Eivissa es troba a un punt del descens després d'empatar a 2 contra l'Alcorcón. I a Segona Federació, el Poblense passarà les festes com a líder en solitari del grup 3. I en bàsquet, destacant l'acomiadament de l'entrenador del Palmer, Lucas Victoriano, després de la derrota d'ahir per 45-115 davant l'Obradoiro. Juan Ignacio Díaz de Aixaran ocuparà el seu càrrec.
Més esports avui quan passin uns minuts de les 7:20. I l'hivern ha començat amb força, amb la probabilitat de precipitacions i neus a partir de demà. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Sí, efectivament, avui hem arribat a tenir una enfarinada a les parts més altes de la Serra de Tramuntana, al Puig Major. De fet, va ser una nevada més significativa, aquella que vàrem tenir molt més tímidament fins i tot fa unes setmanes. I ara tenim per davant dies en general bastant variables, perquè demà podem tornar a tenir algunes precipitacions. Segurament no tindran la intensitat d'avui, perquè al final avui hem arribat a acumular alguns punts més de 50 litres per metre quadrat. En vista demà no esperam tant, però encara algunes precipitacions. I si cauen els punts de la Serra Tramuntana, podríem tornar a veure neu al voltant d'uns 1.000 metres. Per tant, mantenim aquesta certa variabilitat i també esperam més núvols en general demà al ponent i al sud de les illes. Podem veure més clarianes dins d'aquesta variabilitat cap al nord i cap al llevant. El vent encara el mantindrem bufant moderat de ponent i mestral i l'ambient es mantindrà bastant fred, ja ho hem comentat, amb especial atenció a les temperatures mínimes entre demà a dimecres, perquè seran sensiblement més baixes i en aquest punt fins i tot ja poden tenir algunes gelades a punts d'interior.
Gràcies, Dani. I a partir d'avui i fins dia 7 de gener, l'informatiu vespre, que avui és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra al control tècnic, tindrà una versió més reduïda de mitja hora per l'emissió d'un nou programa que s'estrena avui a partir de les 7 i mitja, que es diu El teu Nadal.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. La Grossa esquiva les Balears, que han pogut espipellar part del tercer premi venut a Consell, Caladó i també al Port d'Alcúdia, i dos cinquens que també han caigut a Mallorca i a Eivissa. Un sorteig de Nadal que enguany ha premiat números molt alts, com el 79.432, La Grossa, en 400.000 euros, el dècim, un premi que ha sortit a banda les 11 del matí i que ha caigut íntegre a Madrid i Lleó.
79.432, 4 milions!
Amb aquesta alegria desfermada se celebrava La Grossa al Teatre Reial de Madrid, un premi que ha passat de llarg a la comunitat, a no ser que algun hagi comprat un dècim a Madrid o a Lleó. I pot ser que algun dels premis venuts a les illes hagin viatjat també fora de l'arxipèlag.
Sobretot aquells venuts a administracions de zones costaneres. Podria ser el cas del tercer premi, el 90.693, que s'ha venut en part als municipis mallorquins d'Alcúdia, Caladó i també de Consell. Cada dècim està premiat amb 50.000 euros. A l'administració del Port d'Alcúdia han venut dos dècims d'aquest tercer premi. El responsable és Carlos Oliver.
Aquí, Port d'Alcúdia, zona turística, i venem des del mes de juliol, pot ser qualsevol, ja pot ser un resident, veïnat o qualsevol persona de pas. Ja havien donat un cinquè premi, ja fa un parell d'anys, o sigui que ja coneixem un poc el que és el tema de donar alegria a la gent i molt content.
A Consell i Caladó, just han venut un dècim d'aquest mateix número a cada administració. Julià Vidal és el responsable de l'administració de Caladó i Cati Ferrer de la de Consell.
Al moment no s'ha personat ningú, també no sabem si... Aquí és un post bastant turístic, si ha estat a un treballador que l'ha agafat i el senador i quan se n'ha tornat a casa a passar el Nadal, o si qualcú que ha vengut durant l'estiu, però bueno, ja està, ja l'han dat.
La veritat que és una alegria grossa, però repartir premis i donar un pot d'alegria a la gent. És un dècim que s'ha venut així aleatori i no sabem què ha estat. No saben si aquesta persona ja sap que ha estat afortunat o igual encara no se n'ha donat compte que té el premi.
Hi ha un cinquè premi venut en part a Palma i a Eivissa, és el 77.715. L'administració de loteria número 38 del centre comercial Carrefour de Palma, al carrer del General Riera, ha repartit 60.000 euros entre 10 afortunats que han comprat 10 dècims en aquest punt de venda.
Aquesta no és la primera vegada que el seu propietari, Milan Curtis, ven un premi d'aquestes característiques. L'any 2022 va repartir un quart i un cinquè premi, i un any després va vendre el primer premi del sorteig de Reis. Tot i això, Curtis diu que mai no perd l'alegria i l'emoció que dona un premi, i apunta que moltes de les persones que compren a la seva administració són de la barriada de Casc Episcopal de Palma.
Las emociones siempre son muy grandes, muy grandes. Como si fuera la primera vez que das un premio. Te olvidas de los premios anteriores y... La alegría es como primera vez.
I d'aquest número, el 77.715, s'han venut dos dècims a Can Bellotera. Quina és la història d'aquest cinquè premi a Eivissa, Elena Gregori?
A Cano, una de les treballadores del punt de venda del bar Can Bellotera va escollir el número de terminal a finals d'agost, perquè just acabava en 5 sols, va triar dos dècims que es van vendre, recorda, entre agost i setembre. Espera que els premiats siguin veïns del barri de Sant Jordi. Escoltam Azucena Cano, treballadora del punt de venda.
La veritat és que ser una administració petita, bueno, un punt de venda, tenim molta sort. Nosaltres estan molt, sempre lo fem amb molta il·lusió, i que la gent estigui, bueno, que toque.
En 9 anys que tenen obert, han repartit 6 cinquens premis, a excepció de 2022, que va repartir un dècim de la Grossa de Nadal.
Un altre dels cinquens premis de la Grossa de Nadal s'ha venut en part a l'administració de loteria del Carrefour del centre comercial Fan de Palma.
És el número 23.112, el premi són 6.000 euros al dècim. Mentre que Menorca enguanya el sorteig de Nadal ha passat de llis i no ha deixat cap pessigada.
El jutge del cas Hidrocarburs cita a declarar com a testimoni el diputat socialista Marc Pons dia 28 de gener a l'Audiència Nacional. Haurà de compareixer amb Juan Ignacio Díaz Vidart, ja que foren caps de gabinet de les exministres Reyes Maroto i Teresa Rivera.
Aquest mateix dia també haurà de tornar a declarar en aquest cas com a investigat l'empresari Claudio Rivas. Els investigadors consideren que Rivas és el presumpte líder de la trama d'Hidrocarburs vinculada amb la companyia Villafuel. Un dia després, el 29 de gener, també haurà de declarar com a investigat l'empresari Víctor de Aldama. En la providència, el jutge també ha citat altres investigats pels dies 29 i 30 de gener.
Segons la Guàrdia Civil, la trama d'Hidrocarburs no només hauria aconseguit infiltrar-se en la cúpula del Ministeri de Transports quan el dirigia José Luis Ábalos, sinó també en els ministeris d'Indústria, Comerç, Turisme i Transició Ecològica.
Aquesta infiltració s'hauria produït, suposadament, a través de Aldama, amb l'objectiu d'influir en la resolució administrativa per la qual s'atorgaria Villafuel l'autorització per operar en el mercat majorista dels hidrocarburs. Segons el darrer informe de la UCO, s'incomplirien els terminis legals a canvi d'una contraprestació econòmica.
I l'Ajuntament de Palma ha aprovat de manera definitiva els pressupostos més alt de la seva història, amb prop de 624 milions d'euros, un increment del 2,2% respecte a enguany.
Ha estat amb el vots a favor de PP i Vots i en contra del PSIP, Més per Palma i Unidos Podem. És la regidora d'Hisenda, Mercedes Celeste.
És un pressupost que consolida un projecte polític que vàrem iniciar quan vàrem arribar en el 2023 i que ja amb el primer pressupost del 24 vàrem començar a posar les peces per fer aquest gran projecte transformador de ciutat.
Els partits de l'oposició asseguren que els pressupostos només beneficien els que es dediquen als negocis turístics i immobiliari. És el socialista Xisco Ducros.
Des del Partit Socialista el que consideram és que és un pressupost irreal, un pressupost que dibuixa una ciutat que no existeix i que no afronta els principals problemes que té la ciutadania de Palma. L'habitatge és una situació que, tal com està, és inacceptable que els pressupostos no siguin la prioritat principal.
I totes les formacions polítiques en representació a l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia donen suport al batle del municipi per negociar amb els veïnats del departament d'on Pepe la retirada del contenciós contra el consistori.
Tot i això, l'oposició dubta que els habitatges desallotjats es puguin rehabilitar. El batle Vicent Roig defensa que aclarir tot l'embolit jurídic i urbanístic ha duit molt de temps.
Dos anys i mig en el que ens ha costat és treure transparència en els enganys que vostès van firmar. I no em pot dir que no, senyora Ribas. A una valoració d'uns edificis on no es considerava que els edificis estaven en situació de ruïna. A un intent de compra d'un terreny rústic a preu d'urbà.
I de la política estatal, concretament d'Extremadura, Miguel Ángel Gallardo ha dimitit com a secretari general del PSOE aquesta comunitat autònoma després que els socialistes han perdut 10 escons en les eleccions autonòmiques d'ahir. Es tracta del pitjor resultat dels socialistes en una comunitat on tradicionalment era el partit més votat. El PP ha guanyat les eleccions amb 29 escons, un més que l'any 2023, però el fet de no assolir la majoria absoluta fa necessari els vots d'un vots que ha duplicat els seus suports.
Maria Guardiola no ho tindrà a priori fàcil per governar la comunitat que ara presideix en funcions. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, demana vots que sí raonable en les seves pretensions i que no bloquegi la legislatura a Extremadura. Mentrestant, el líder de vots, Santiago Abascal, no descarta ni confirma que un dels punts que demani sigui que ella faci un pas cap al costat i no presideixi la Junta.
Espero que Vox comprenda lo que la mayoría de españoles que ansían un cambio nos están pidiendo. Que no se equivoquen de adversario nunca más. El adversario no es el Partido Popular. El adversario es un gobierno que ha degradado la política y que ha convertido la mentira y la corrupción en sistema.
La soberbia que la ha caracterizado por ser incapaz de dialogar con Vox y de llegar a un acuerdo presupuestario como en otros lugares y que le llevó a convocar unas elecciones gastándose el dinero de los extremeños y parece que continúa en el RQR sin ningún tipo de arrepentimiento.
Guardiola, per altra banda, ha demanat responsabilitat a tots els partits, no només a Vots, i si no aconsegueix el suport dels d'Abascal, seria aconseguir que el Partit Socialista s'abstingués i facilités la seva investidura.
Extremadura necesita estabilidad, necesita un gobierno fuerte, necesita que sigamos impulsando las políticas que han llevado a nuestra región en tan solo 2 años y medio a obtener las mayores cotas de progreso.
El PSOE, reunit avui en executiva, evita fer autocrítica dels resultats i es queden amb la pujada de vots que consideren es culpa del populars. Ho explica la portavoz socialista Montse Mínguez.
El problema del Partido Popular es que está copiando la forma y el fondo de las políticas ultras. Y esto lo único que hace es darle abono a los ultras, abono para que Vox se convierta en un partido todavía más gordo.
En canvi, Unidos Podem ha tret pit pels resultats que han aconseguit Extremadura i han carregat contra el PSOE. Pablo Fernández n'és el portaveu.
El Partido Socialista ya está arrojando a este país a los brazos del Partido Popular y de Vox. Que hoy el presidente del gobierno soslaye y omita directamente lo sucedido ayer en Extremadura, revela cómo el Partido Socialista, revela cómo este gobierno está muerto.
I la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migració, Elma Sainz, és la nova portaveu del govern central, i Milagros Tolón, que va ser batllessa de Toledo i fins ara era delegada del govern espanyol a Castella-La Manxa, serà la nova ministra d'Educació, això en substitució de Pilar Alegría, que encapçalarà la candidatura socialista a Aragó en les properes eleccions. Avui a Hora Baixa ha comparegut Elma Sainz.
Este es mi compromiso como portavoz. Escuchar, explicar y dar la cara. No es la primera vez que asumo esta responsabilidad, aunque en su momento lo hice en el plano autonómico, desde mi querida comunidad foral. Son tiempos difíciles y no podemos vivir de espaldas a ellos. Quiero llegar a los jóvenes, a las mujeres, a los medios de comunicación de nuestro país.
I el govern espanyol ha arribat a un acord amb BH Bildu per mantenir les mesures de l'escut social al llarg de l'any que ve.
Es tracta d'un paquet d'iniciatives destinades a protegir les famílies més vulnerables i que havia de decaure en finalitzar aquest 2025. Es mantindrà així, per tant, la prohibició dels desnonaments de persones vulnerables quan no hi hagi una alternativa habitacional. També s'evitaran els talls de subministres bàsics, com la llum, l'aigua i el gas, i es prorrogarà el bo social elèctric.
El decret ara s'haurà de convalidar al Congrés, possiblement a la primera votació que convoqui la Cambra Baixa en el nou període de sessions. I l'Audiència Provincial de Madrid ha deixat sense efecte la petició del jutge que demanava els correus electrònics enviats i rebuts per Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, en la seva adreça institucional.
L'Audiència ha tingut en compte els recursos presentats per la Fiscalia i la defensa de Gómez perquè considera que la petició no té justificació necessària. El jutge havia demanat els correus de la dona de Pedro Sánchez per aclarir si havia influït a favor de les empreses de Juan Carlos Barrabés, adjudicatari de contractes públics.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
En plana laboral, uns 120 treballadors de Telefònica a les Illes Balears podran acollir-se a l'expedient de regulació d'ocupació que ha anunciat la companyia de telecomunicacions, en què es vol estalviar 600 milions d'euros arreu de l'Estat a partir del 2028.
A les Illes, els treballadors que s'hi podran acollir són els nascuts entre els anys 1969 i 1971, que en sortirien de manera progressiva durant els propers 3 anys. Un dels requisits és tenir 13 anys d'antiguitat a la companyia. Així ho explica Sònia Moros, que és la secretària d'UGT del sector de telecomunicacions.
Pues la valoración del ERE es positivo porque ha sido negociado con la representación sindical y desde UGT encontramos que hay muchas garantías para los compañeros. A la par se ha negociado un convenio colectivo y, bueno, te digo, será voluntario y también la empresa se reserva siempre el derecho de veto de aquellas personas que por ahora que no puedan salir en un primer momento y a lo mejor puedan salir más adelante.
L'ERO en qüestió afecta 7 societats del grup empresarial i es preveu la sortida de d'haver 5.500 treballadors. L'operació tindrà un cost de més de 2.500 milions d'euros, segons ha informat la companyia a través de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
I a Menorca s'acumulen els problemes per passar l'ITV.
Des d'avui fins al 31 de desembre, cap camió o vehicle pesant pot passar a l'ITV, a l'estació de Mou. Una situació que greuja les llargues llistes d'espera que s'acumulen tant allà com a Ciutadella. El president de la patronal de l'Associació de Transportistes de Menorca demana mesures per alleugerir la situació. És Joaquim Bisbal.
El problema d'ara és el mateix que venim tinguent, perquè ara el que ha passat és que durant 10 dies s'han suspès totes les ITVs, però duim un retard molt, molt important en passar ITVs de vehicles pesats. una cosa està incontents i que se'm us ha fet cas, i és que se'm us ha garantit que la nova concessió no serà una nova concessió únicament, sinó que es faran dues concessions, una per Mó i una per Ciutadella.
I durant aquestes festes a Mó pot ser complicat trobar peix i marisc fresc, especialment gamba vermella, per això que demà serà el darrer dia de l'any que sortiran a pescar les barques de bou en base al port Mahones, això per les restriccions de la Unió Europea. Pitu Quintana és l'armador de la barca Pitu Quintana.
Una barca almenys deve fer feina 170 dies, com a mínim, I quan t'arranques, després tornes a parar, ara tornem a partir, ara mos van donar 13 dies aquests, que els 13 dies aquests nosaltres ja totes les barques teníem planificat per arribar al dia d'avui, o sigui, els 13 dies aquests s'han perdut. Passar mala gestió de l'administració.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Aquest Nadal tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Cada tenir un Nadal per saber mallorquí. Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna el Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna el Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
Informatiu Vespre. Esports.
Es posa en Xisco Ribas, el Mallorca acaba l'any 3 punts per damunt del descens.
Bon vespre. L'empat a València i la suma de 4 partits consecutius sense perdre deixa l'equip de Rassaté 13 a la classificació i fora de la zona de perill. La darrera jornada de l'any acabarà avui amb el partit entre Athletic Club i Espanyol. I per cert, el Mallorca ha anunciat que l'entrenament del 31 de desembre a Son Moix serà a portes obertes en recollida d'aliments, sorpreses i regals. A primera i segona federació, tots els equips balears han acomiadat l'any amb un empat. L'U d'Eivissa va rebre l'empat en el temps afegit i està a un punt de la zona de descens. Escoltant l'entrenador Miguel Álvarez.
Estos empates, convertirlos alguno en victoria. Nos están penalizando cosas que intentaremos solventarlas a la vuelta. Cuando lo tenemos todo muy bien, como que tenemos miedo a ganar.
I a segona federació tot van ser empats. El més destacat va ser el 4-4 entre l'Atlètic Balears i Barça B. Un partit boig en què els blanc i blaus guanyaven per 3-0 al minut 18 i que acabaren empatant i perdent el premi del lideratge. Per la seva part, la Societat Esportiva Eivissa va empatar un gol davant l'Atlètic Lleida i el Porreres, en zona de descens, va empatar 0 al camp de l'Espanyol B. A banda d'ahir, el Poblense, que acaba l'any com a líder del grup, i l'Andratx també varen empatar. I per tancar amb el futbol, avui s'ha fet el brindis de Nadal a la Federació Balear. El president Jordi Orrach ha fet balanç d'enguany.
La federació i el futbol de Balears estan amb una gran salut. Crec que hem d'estar molt orgullosos de lo que estem aconseguint, de les passes que estem fent, de l'ajuda que tenim per part dels assembleistes, per tirar totes aquestes propostes que fa un any i mig pareixien algo que no s'aconseguiria mai.
La principal preocupació d'Orrach és la violència als camps de futbol i més encara després de l'agressió d'un futbolista a un àrbitre segona regional.
Nosaltres lluitarem, hem fet 7 campanyes en un any i mig, lluitarem contra la violència, però és vera que la violència forma part de la societat i per molt que facem sempre hi haurà aquests petits incidents en els camps que morduran a prendre decisions en breu sobre aquest assumpte darrer d'aquest cap de setmana.
I en bàsquet, a primera fe, Lucas Vitoria...
Sí, Lucas Vitoriano ja no és entrenador del PME i Juan Ignacio Díaz de Acharán, que era el seu segon, ocuparà el seu càrrec. Després de la contundent derrota d'ahir per 45-115 davant l'Obradoiro, el tècnic ha estat cessat pel club. Vitoriano deixa el Palma coer a la classificació i després d'aconseguir una única victòria. D'altra banda, l'Estia Menorca va guanyar per 65-93 contra el Melilla i el Figo i Palma va perdre per 12 punts a Cantàbria.
Gràcies, Xisco. 6 minuts per arribar a les 7 i mitja.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
La campanya del Consell de Mallorca ha recollit més de 1.000 juguetes perquè els infants més vulnerables puguin tenir un bon Reis.
Avui s'ha fet l'entrega de tot el material que s'ha recollit corresponent al programa Cap Infant Sense Jugueta, i la Fundació Montición Solidària la repartirà entre els seus usuaris. Es tracta de 1.200 infants de manco de 12 anys. Blai Vidal és el president de la Fundació.
Ha estat una sorpresa que mos omple de joia perquè hem duplicat la campanya de l'any passat. Són unes 2.000 famílies, i d'aquestes 2.000 famílies, dia 3, compareixeran, els nens triaran la seva jugueta, la seva jugueta principal, després triaran un joc de taula, després triaran un llibre, i després una pepa o un peluche, i un sorteig de joguines especials.
És el segon any consecutiu que el Consell posa en marxa aquesta campanya i el president de la institució, Llorenç Galmés, la qualifica d'èxit, ja que s'ha passat de 500 a 1.000 juguetes recollides en els diferents punts habilitats.
Molt satisfets de poder portar el nostre granet d'arena perquè aquestes festes hi pugui haver màgia, hi pugui haver il·lusió i hi pugui haver alegria. Insisteix que especialment amb aquells infants que tenen una situació més complicada en el seu dia a dia.
Dia 3 de gener es durà a terme l'exposició de juguetes perquè els infants puguin triar el seu regal. Everything went from bad to worse. Money never changed a thing. Death kept following, tracking us down. At least I heard you bluebird sing.
Now somebody has to show their hand. Entram a la setmana de Nadal i ho feim a l'engròs perquè és festa i és el moment de fer concerts a les totes i començam amb un homenatge a Leonard Cohen.
Però imagineu les seves cançons, les de Cohen, amb la veu i la guitarra de Jason McNiff, que sentim de fons. Un autèntic virtuós de la guitarra, sobretot amb una veu molt personal. La setmana passada vos presentàvem aquesta activitat que es farà cantar per a les 8 del vespre i el dia ja ha arribat. Per cert, no cal córrer perquè les entrades estan totes venudes. Someone had to reach for the rising star. Thought it might be up to me. Quan l'anunciàrem ja quedava molt poca cosa i ha estat un sold out de llibre. En tot cas, el concert serà únic perquè aquest guitarrista, que destaca per emprar la tècnica del fingerpick, és a dir, pessigar les cordes amb els dits, els greus amb els polze, els aguts amb els tres prims dits, i amb ells el virtuós clarinetista Bjorn Dahlberg, i de dilluns votam a dimecres. Perquè dimecres teniu sessions de DJ a mitja Mallorca perquè és la nit de Nadal. Artà, Inca, Santa Maria, Vilafranca han muntat revetlles com si fossin festes, però a l'hora baixa, per poder arribar a les matines en condicions, també el dia de Nadal, dijous, plat de sessions de gent que punxa o que toca. O que no està. Per escoltar-me a Daniel Higiénico amb les seves preguntes filosòfiques sobre si els peixos dormen, jo sóc perquè divendres ja, a les 8, al Teatre del Mar, la segona festa de Nadal, ell i el seu company de tota la vida, Toni Pastor, celebren 35 dels dibuixants que canta damunt els escenaris. Encara hi ha entrades i dissabte una autèntica llegenda, també dissabte a la Jazz Bar Ciutadella hi ha concert de Pel de Gall a les 6 del capvespre. Don't drink coffee, I teach you my dear.
Like my job's not on one side.
Com és aquest que escoltau, Norbert Finbel, amb ell, Dani Roth, Sarana, Son Boló, però alerta, no el de Tramuntana, sinó el del Pla, a la finca de Lloret de Vista Alegre. Serà a partir de les 4, amb pop rock, soul, piano i guitarra, càrrec d'en Dani i el saxo inconfusible de Finbel.
Segons per arribar a les 7:30 comença ara el programa que s'estrena El teu Nadal. L'informatiu vespre torna demà a partir de les 7 de l'hora baixa. Les notícies tornen al butlletí de les 8:00.